tiqui-taqui de l'Estel Migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Dos quarts i mig de tres de la tarda i com cada dilluns anava a dir, no. Com cada dilluns sí, però avui és dimarts i aquesta hora és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport, que déu-n'hi-do, ara en parlarem de l'esport. Xavier Pastor, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Bona tarda, què tal?
De seguida parlarem del món de l'esport i del que ha passat amb aquestes entrades al Camp Nou, de com s'ha gestionat tot plegat i de les explicacions que ha donat Joan Laporta abans. Però jo crec que la imatge del dia és, sens dubte, la de la compareixença amb Elisenda Pelusier, presidenta de l'ANC, president d'Òmnium Cultural Xavier Antich, el president d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras, el membre de la CUP Carles Riera i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per tot el cas Pegasus.
Sí.
Una imatge potent, no?
Sí, per la gent del món independentista és una imatge bonica, és una imatge potent, però va, anem a fer una mica de realisme, és una imatge fugaç. Perquè, bueno, sembla que junta més, no?, suma més o aglutina més un enemic que no tenia amics en comú, després de com està anant tot el procés independentista. No vull destrampar ningú, però...
Precisament et volia preguntar això, Xavier, des del punt de vista de la conflictologia, si un conflicte tan gros, si el teu... Parlem en termes polítics, però per entendre'ns, el teu enemic polític pot fer que tu et reagrupis, d'alguna manera.
És un clàssic, això. Això és un...
Sí,
Que això ve de les ombres del temps. Tant. Les ombres del temps, és a dir, els que es dediquen a la comunicació política ho saben perfectament. I malauradament, això és un... té molta força, perquè la té molta força, però té un efecte a curt. I segurament aquest és un hàndicap d'avui de la política, sobretot que vivim en una política que contínuament viu en un enfrontament de campanya electoral, electoralisme continu. I té poca capacitat d'ajuntar, d'aglutinar a nivell estratègic, perquè no hi ha un projecte en comú al darrere. Cadascú té el seu i troben els punts en comú quan tenen aquest enemic extern que aquest cop s'ha traduït amb aquest sistema d'espionatge, no? Amb això del Pegasus, no? Bueno, suposo que em preguntaràs per això.
Et volia preguntar per això.
Clar.
Precisament per com has vist el cas Pegasus, que per cert ha esquitxat l'independentisme català, però no només, no només. Recordem que ha afectat països europeus tan importants com Anglaterra, amb els representants del govern de Boris Johnson que han estat espiats, agradi més o menys el govern de Boris Johnson, però hi ha gent dins del govern que ha estat espiada, o mateixos els representants del Parlament Europeu. I és precisament per això que s'obre una investigació interna al Parlament Europeu que ja veurem on portarà i que precisament s'ha de, diguem-ho així, tornar a menjar tot el cas independentista perquè entra dins de l'equació.
Sí. Això del Pegasus és una joguina que imagino que la gent que té poder a nivell polític, tothom la vol. Tothom vol saber, no?, què està fent els altres.
Jo crec... I ara ho has dit molt bé, Xavier, i perdona que t'interrompeixi, perquè sí. Mira, junto encara un altre tema, perquè ho has dit molt bé. És una eina política molt codiciada, però, esclar, no sé si hauria de ser eina política o no, perquè aquí també ens hem de preguntar si els serveis d'intel·ligència han d'actuar en beneplàcit o no dels poders fàctics de l'Estat.
Efectivament, això anava. Deia que és una joguina que tothom, quan està en el poder, no cal que sigui polític, jo crec que segurament aquí, també a nivell econòmic, a nivell de grans multinacionals, segur que això, perquè imagino que per molt que et comprin aquesta joguina els governs, arriba un moment que et quedes sense clients. Estic convençut que grans empreses i multinacionals... A veure, no vull llençar ara aquí, però ho estic imaginant, és una hipòtesi, és un supòsit. És una gran joguina, però és que, per altra banda, és una cosa que a ningú ens agrada que ens espiïn, no? A mi no m'agrada, jo no tinc res, tampoc res important a amagar, segurament aquelles misèries humanes que té tothom, però a ningú li agrada que els espiïn. Per què? Perquè vol dir que la relació entre nosaltres, els que som manats i aquells que manen és de desconfiança.
Clar, això entra un altre cop entra dins de tot plegat del que és privacitat, del que es pot fer públic, del que pot ser notícia o no, dins, si entra dins de la privacitat d'algú, perquè ara ho deies molt bé també, Xavier, les misèries humanes, eh? Tots tenim aquelles converses de WhatsApp on hem dit borrades, autèntiques borrades, i esclar, que si fossin públiques podrien arribar a ser notícia.
I que potser hi ha coses que la gent no té per què sincerar-se de coses que són de l'àmbit privat i que finalment no afecten més enllà de la seva pròpia persona, no? Però que ningú ha de saber. Aquí hi ha dos elements importants a tenir en compte. Un, si realment hi ha un nivell de desconfiança cap a la ciutadania i requereix, els governs polítics requereixen d'aquesta eina, vol dir que hi ha algú que no està seguint les regles que ells mateixos han plantejat. No? I a mi em sembla que això està fora de mida, és a dir, ni és legal, ni és ètic, ni és moral. És tot el contrari que no. Però si ens ho mirem des del punt de vista de que això ha estat utilitzat per espiar a persones, en aquest cas polítics, que representa que són enemics, estaríem davant d'una eina que bàsicament l'espia, no? L'espionatge, es fa servir en moments de guerra, en moments de conflicte bèl·lic. I dona a entendre fins a quin nivell l'estat espanyol ha tingut por del procés independentista i dels seus, i continua tenint por, és a dir, no se'n refia i fins i tot necessita espiar-los per poder-los controlar. Llavors, estaríem amb aquest, allò que en diem la guerra moderna, no? La guerra moderna no és aquesta guerra que estem veient malauradament a Ucraïna amb tancs i míssils, sinó és una guerra que està en un altre nivell i que té a veure amb les xarxes socials digitals, amb l'espionatge dels missatges de gent, no? I fins i tot, fixa't, no? Amb el tema del cas Piqué, un altre cop apareixen filtracions que no saben ben bé on surten i es publiquen, vull dir que és un conflicte. Això genera, realment, forma part del que seria l'àmbit d'un conflicte, en aquest cas polític, després amb un conflicte potser també polític, doncs és esportiu en el cas de Piqué.
M'agrada molt el tiqui-taqui d'avui, Xavier. Precisament volia treure a col·lació això, el cas Piqué, i de seguida tornem a la plana política i després a la plana esportiva de nou. Però el cas Piqué és un cas sumament clar, sumament directe i sumament diàfan del que estem parlant avui. Unes converses privades que de sobte es fan públiques i que són generadores d'una notícia, i no sé fins a quin punt l'ètica ja periodística, i entro en el meu terreny, però no sé fins a quin punt l'ètica periodística hauria d'entrar en el que és una conversa privada i fins a quin punt això hauria de ser notícia o no.
Sí, jo crec que el lector, l'espectador, el ciutadà, si realment creu en la veracitat, perquè és evident que es veuen aquests missatges, no? Que s'entén que som de debò, jo voldria saber com s'han aconseguit. És a dir, no estic demanant qui els ha facilitat, perquè això, evidentment, tens la capacitat de no dir-ho, és el món periodístic, no? La font de... Però com s'han aconseguit? És a dir, te'ls envien, tu els vas a buscar, els has pagat, els has comprat... Jo crec que això és important saber-ho. I fins i tot el Piqué, ahir a la nit, en el seu Twitch, ho deia, que penso que per salut democràtica, en general, és necessari que comencem a posar llum amb aquest tipus de situacions que són anòmales. No diré si són il·legals, no ho sé, cal saber com s'han aconseguit, anòmales i que sincerament no ajuden gaire. Al contrari, jo crec que genera una mica de cinisme amb tot plegat, cinisme democràtic, cinisme cap als mitjans. El que sí que em volia comentar sobre el tema Piqué és que jo crec que sí que hi ha un conflicte d'interessos, que imagino que tothom n'és conscient, no? Que un jugador de futbol que juga amb un equip com el Futbol Club Barcelona o qualsevol altre equip, i que a més, doncs, diguéssim, té com un jefe, entre cometes, que és el president de la federació, amb qui fa tractes, és un conflicte intens. És part, és jutge i part d'algunes coses. Però no m'interessava tant posar l'èmfasi aquí, sinó amb la explicació de que ha pogut escoltar Piqué, amb l'explicació de Piqué, que deia que aquest conflicte d'interessos no existeix, no? Que no hi ha conflicte, perquè clar, el Barça no ha sortit afavorit i l'Andorra tampoc, perquè és que no ho sàpiguen, el Piqué és el mandatari, no? És el finançador, no sé si el propietari, potser així, de l'Andorra, i diu que la Tito explica pel cas que l'Andorra amb una eliminatòria amb el Real Societat B, que va jugar ahir contra el Girona, en el seu moment per l'ascens a la segona divisió, va quedar fora perquè ells li van expulsar jugadors i van picar un penalti en contra. I la pregunta que em faig jo, que ahir segurament ningú periodista va caure, no? Perquè tothom pensa en treure un profit en positiu, no? Superar una eliminatòria, és fins i tot el fet de no haver-ho explicat en el seu moment, de quedar una mica soterrat i una mica amagat, no va vinculat al fet de perdre, és a dir, el fet de que tu no aconsegueixis superar ara una eliminatòria, no és una manera també d'un conflicte d'interessos? No podria ser que fins i tot s'hagués estat el fet de no superar l'eliminatòria per no donar suspicàcies que ningú comenci a pensar que el Piqué se n'ha sortit esportivament amb un negoci que ha fet amb la seva empresa? No sé si m'estic explicant bé.
Perfectament.
I dient és que tant en positiu com en negatiu es pot interpretar que ell està fent ús d'un tracte, un tracte que, com ell diu, ha comportat 40 milions d'euros per la Lliga i que en el seu moment no interessa treure-li un suc, treure-li un benefici propi, partidista cap a ell, potser més endavant, però que evidentment pot donar a entendre que en el seu moment no es va fer perquè no interessava i perquè no era el moment d'explicar-ho i que no interessava donar-li soltura. I l'altra cosa que volia, i te deixo, Joan, i l'altra cosa que volia posar èmfasi, que em preocupa encara més, i jo, són dues coses, Una és, em preocupa, em falla l'escenografia, no sé si la gent ha tingut oportunitat de veure el tuit d'ahir del Piqué, està ell amb un fons, és molt important l'espai, l'escenografia, la litúrgia, la posada en escena. Crec que amb això va fallar, sincerament. Jo crec que era bastant insulso, era poc. Però el més important és que va haver-hi un moment on Piqué, si voleu, ho podeu recollir el tros perquè la gent pugui escoltar, que diu que tot això que ell fa, aquestes declaracions que ell fa, que són declaracions que per aquell que és futbolero, aquell que és que li agrada el Futbol Club Barcelona i s'hi sent, moltes vegades veu representat amb algunes declaracions que fa el Piqué, no? Quan fa gala del seu barcelonisme i ataca alguns clubs, no? Diu que tot això és show. Que tot això és una fal·làcia. Que tot això no és de veritat, que forma part de l'espectacle. És a dir, que és una impostura esportiva. És a dir, ahir Piqué, per defensar el seu negoci, la seva empresa, va arribar a dir que tot el que fa a nivell esportiu, quan s'enfronta verbalment o fa un comentari pre- durant o post d'un partit, és una impostura esportiva. I això sí que és, per mi sí que és un tema que jo crec que juga molt a la contra d'ell com a figura, com a jugador, com a professional, i que deixa molt tocats alguns socis, alguna gent, que fins ara se'l creia. Perquè jo me n'he cregut sempre quan ha tingut aquest tipus de declaracions.
Sí, tant.
I ahir em va deixar molt tocat. Em va deixar molt tocat. Va dir que era una impostura, que tot era teatre, show. I em va semblar bastant... És a dir, obre un conflicte nou. És a dir, una persona que vol ser president del Barça acaba dient que tot això ho fa, bàsicament, per un tema d'un negoci, per un tema de diners.
10 minuts i ja arribarem a les 3 de la tarda. Com que ja hi ha confiança, Xavier, deixa'm dir com t'agrada parlar d'esport punyadero. Però si hem de parlar d'esport, el tema estrella esportiu ha estat tota la qüestió de les entrades al darrer partit de l'Europa League al Camp Nou i les explicacions que han donat avui Joan Laporta fent-ne responsable a les empreses mitjanceres de la venda d'entrades. De fet, fent-ne culpable, perquè ha dit que el màxim responsable n'és el club.
Perquè quan van veure que no podien comprar perquè el sistema, els mecanismes de control estaven funcionant, que eren els habituals que s'han fet doncs, els darrers 6 anys, es van trobar que això es va desbordar i agents no oficials i agents externs al club, també doncs, grups organitzats i especialistes en el que és la revenda d'entrades, doncs això van fer que els mecanismes de control quedessin superats i fossin ineficients i insuficients.
Ho deia abans, Xavier, precisament amb Xavi Toscano, a la secció esportiva d'aquest programa, d'aquest informatiu, que jo no sé, o no m'atreveixo, vaja, a dir de qui és la culpa, però sí que agraeixo dues coses. La primera, que ja en la porta hagi dit que el culpable ha estat qui ha estat, però que el màxim responsable és el club, i la segona, la celeritat amb què s'han donat aquestes explicacions.
Sí, jo estic d'acord amb tu, eh? Estic d'acord amb tu que és molt positiu que el president del Barça davant d'aquesta situació de seguida, aquella mateixa nit, va donar la cara. És a dir, va dir, escolta, això que ha passat no ha de tornar a passar, hem d'esbrinar, hem d'investigar què ha passat. Em sembla que va estar molt bé. Això moltes vegades la gent amaga la cua entre les cames i ja en parlarem un altre dia. I avui, de seguida, hi ha hagut la roda de premsa. Per tant, aquí...
No, el mateix dia, Jean Laporta ja parlava als mitjans de comunicació, eh?
Sí, sí, això molt bé, molt bé. Tanmateix. Deixa'm que digui que em sorprèn que s'agafin el comodín de la roda informàtica. Home, estem al segle XXI. Estem al segle XXI. D'acord, pot passar. Però fa que ens costi de creure tot plegat. I després, una altra... Que algú digui que això ha sigut una sorpresa. Sembla que ha sigut el responsable del tema dels tíquets. Jo ara venia escoltant la ràdio i es parlava de sorpresa. No pot ser una sorpresa, una cosa que és la teva feina al dia a dia. No pot ser que de volta tu, per exemple, Joan, rebis 15.000 missatges a la ràdio dient que hi ha alguna cosa que no va bé i tu diguis, és una sorpresa. No, home, no, tu saps perfectament que el que dius o el que deixes de dir genera una reacció. I, per tant, la feina d'aquest senyor sap que el que fa o deixa de fer generar un seguit d'impacte. No pot ser una sorpresa. Per tant, jo diria, jo encara necessito saber, no sabem com ha anat tot plegat. És a dir, el minut a minut de com es va plantejar el tema de la venda d'entrades de l'Inter de Frankfurt. I jo tinc una hipòtesi, que és que jo crec que el club sabia d'entrada que aquells dies el camp estaria buit. I va decidir fer l'agost. I em sap molt de greu. Va decidir, perquè el club va malament de calés, va decidir, potser sense voler, que no va posar tot l'esforç que calia i va pensar que en un moment determinat, perquè estic convençut que sabien exactament qui vindria, qui entraria i qui no, que potser valia la pena omplir el camp encara que fos amb alemanys, tenint en compte que potser el camp quedaria buit o mig buit i fent calaix. I el Barça ha fet calaix. Es parla de 3 milions, quasi 4 milions d'euros de calaix. No agrada, però és que el futbol, el Barça necessita diners. Llavors, aquesta és la meva hipòtesi, eh? Puc estar equivocat, eh? Però d'entrada el calaix s'ha fet, i jo necessito saber, bueno, jo voldria saber, com molta gent, com ha anat això, el minut a minut, des de que algú està fent el seguiment de les entrades, de la venda d'entrades, i no aixeca l'alarma i diu, que Alemanya ens està comprant les entrades, o els romanesos, o els búlgaros, o els italians. Se m'entén, no, Joan?
Sí, sí, perfectament.
No, això perfectament. No, aquesta explicació no l'hem tingut.
Va, encara una darrera imatge, ens queda molt, molt, molt poc temps, però sí que te la volia treure perquè el dia d'avui, déu-n'hi-do, va replet d'imatges. Jo et plantejo una imatge i tu em dius si això pot ser generador de conflictes o no. Fes-m'ho curt, sisplau, perquè ens queda molt poc temps i encara hem de parlar de cultura en aquest programa. Però sí que és veritat que avui es treuen les mascaretes a les aules, demà a segons a quins interiors, està per veure el decret, i és clar, hi haurà qui se la vulgui treure i qui no se la vulgui treure, i no sé si això pot generar conflicte entre els mateixos ciutadans o no.
Cal recordar que la mascareta ens la posem per nosaltres no contagiar els altres. Per tant, jo ho vam parlar-ho fa un temps enrere, jo crec que hi haurà qui encara la farà servir, i jo encara per interior la faria servir, perquè podem tenir un de cop i volta molta Covid, i potser aquest tema serà gradual. Jo crec que conflicte d'entrada no hi haurà, i que a poc la gent se l'anirà traient, o se la tornarà a posar, en funció de com vagin les dades, no? Com vagi el contagi. La gent és prou intel·ligent per adonar-se'n d'això.
Esperem que sigui així. Sí. Xavi Pastor, el guerrillero, moltíssimes gràcies. Un dia més per ser nosaltres. T'escoltem la propera setmana aquí als micròfons de Ràdio Estel. Una abraçada.
A vosaltres. Merci, una abraçada.